El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
A veure, com és costum, tenim un racó molt i molt ple. Per aquesta setmana tenim 5 novetats, un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català i una projecció especial, tot això als cines. Però és que a més tenim a l'agenda una nova sessió a l'Espai Cràter, el documental del mes a Can Trona i la mostra de cinema etnogràfic al Núria Social.
I també tindrem avui a la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió en la secció capítol a capítol.
A l'actualitat parlarem dels últims números de taquilla de les sales de cinema i els 4 títols de la Seminci que veurem ben aviat, que un d'ells ja ens arriba avui mateix.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on us demanàvem amb quin actor o actriu no actuaríeu mai per la por que us faria.
Comencem, doncs, i anem a veure quina és la recomanació de la setmana, allò que diem sempre, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, evidentment, va tenir lloc dilluns passat quan, més d'un any després de la dana, el president valencià Carlos Mazón va anunciar que dimitiria, tot i que no va utilitzar aquesta paraula, dient senzillament que es feia un pas al costat.
Quina és la idea? Doncs comprovar com la narrativa pot esdevenir la nova veritat. Avui, en alguns casos, una mentida pot acabar semblant una veritat només pel fet de que es comparteixi o repeteixi 10.000 vegades. Què us recomanem? La pel·lícula Atrápame si puedes, estrenada l'any 2002 i dirigida per Steven Spielberg, tot una biografia d'un estafador de manual i un mentider que va enganyar tot aquell que se li creuava en el seu camí.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina.
Buenos días, Cori.
Buenos días, Michelle.
Pero las abejas se están muriendo. Justo lo que ellos planearon para hacernos iguales que las abejas.
Repetimos.
Pero eso ya no tiene el control. Sino nosotros.
I obrim novetats amb un dels títols de la setmana, sens dubte, Bugonia, un producte irlandès de ciència-ficció i que es tracta del remake d'una pel·lícula Salvar el planeta Tierra i que es va estrenar al Festival de Venècia i també varen poder-la veure a Sitges. És el darrer treball del director Yorgos Lanthimos i la cinquena col·laboració entre ell i l'actriu Emma Stone, que ja sabem que és una de les seves muses. L'argument ens presenta dos joves conspiranoics que segresten la presidenta d'una gran companyia, convençuts com estan de que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta. En el repartiment, a banda de l'esventada Emma Stone, com hem dit, hi trobem a Jess Plemons i Aidan Delvis, entre d'altres. I la direcció, també ho hem dit, Yorgos Lanthimos, va debutar el 2009 amb Canino i després ha tingut treballs tan importants com Langosta, La Favorita o Pobres Criatures.
Unas personas le han secuestrado en su propia casa por más de un mes y usted se acaba de escapar.
Sí.
Y esas personas le hacían creer que eran su familia.
Sí. Mamá. Papá. Mi hermano.
¡Soltadme!
¡David!
¡David!
Nada de lo que viste pasó de verdad.
No.
Mario, te estás muy alterado.
¡Te tomaste la pastilla!
Hay muchas cosas que no recuerdo. Hay unos policías abajo que quieren hablar contigo.
No recuerdas nada.
¿Quiénes sois? ¿Qué me habéis hecho?
Es él.
Ens arriba ara Reversión. Com podeu escoltar, és un thriller psicològic d'intriga i suspens. La pel·lícula explora la relació entre germans i les pors i desconfiances que poden generar les dinàmiques d'algunes famílies. L'acció ens presenta Mario, acaba de canviar de casa amb els seus pares i un germà més gran, amb qui està molt unit. Degut a una sèrie d'episodis d'angoixa, Mario pren una medicació regular, però una tarda veu com segresten el seu germà i, malgrat que torna al cap d'uns dies, no recorda res del que ha passat. En el repartiment hi tenim a Jaime Llorente, a Manuel Vega, a Belén Rueda, entre d'altres, i el director Jacob Santana, que també ha participat en el guió, i altres treballs seus, que ha fet és UPA, Las Pelotaris 1926 i Estopa, El Madero.
En un indret llunyà de contes de fades, on el bé lluita contra el mal, una poderosa bruixa va decidir destruir el món dels humans. I per això va enviar un tornado màgic a la Terra. La màgia blanca, però, va aconseguir aturar-lo. Tot i això, la petita Ellie va acabar per error al món màgic juntament amb el seu peló del Totó.
Déu-n'hi-do, quin viatge.
El camí de rajoles grogues la conduirà fins a la ciutat Maragda.
I anem ara per la fantasia, els remakes i allò que en diem les reinterpretacions del que són els grans clàssics, ara però en versió russa.
Vinga.
Parlem de El mag de la ciutat Maragda, que no és altra cosa que una nova versió del Macduff, pel·lícula de 1939 i dirigida per Victor Fleming. Segueix, doncs, una mica l'estela d'aquestes adaptacions recents i musicals que s'han fet darrerament com Wicked i Wicked 2, que s'estrena properament aquest mes de novembre. L'argument el coneixem tots, doncs. Ellie, una nena de 8 anys, que junt amb el seu gos Totó acaben en el màgic món 2 i arriben arrossegats per un tornado provocat per la bruixa Gingema, que intenta destruir el món dels humans. El millor o el pitjor de tot això és que sembla ser que només és la primera entrega d'una sèrie de pel·lícules al voltant d'aquesta història, perquè hi haurà més entregues i on veurem més episodis amb aquesta nena i, recordem-ho, els seus companys de sempre, que són l'home llauna, l'espantocells i el lleó covard. El repartiment, atenció, és Svetlana Kochenkova, Sofia Lebedeva i Yuri Kolokolnikov, entre d'altres.
Fantàstic.
El director Igor Voloshin.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
¿Me echas una mano?
Has venido a demostrar tu valía. Cazando algo que no se puede matar. Solos en esta cacería.
Doncs vinga, anem a caçar i ens arriba Predator Badlands, una pel·lícula d'acció, ciència-ficció. Pertany al que ja en podem dir tota una franquícia de Predator, de Depredador, que és, van començar amb Alien, després de l'èxit d'Alien al seu moment, van entrar en Predator, van arribar a fer Alien versus Predator i a partir d'aquí van anar seguint i seguint tota aquesta estela de pel·lícules. Per tant, tot i ser o formar part d'aquesta franquícia, vol ser una entrega independent de tota aquesta sèrie perquè està ambientada al món natal dels depredadors. Com a curiositat, cal dir que el lingüista que va crear l'idioma Navi de la saga Avatar ja havia desenvolupat un llenguatge escrit i oral per als depredadors, que també tenen un llenguatge propi.
Mira tu.
L'acció ens situa en el futur d'un planeta remot on un jove Predator rebutjat pel seu clan troba un aliat inesperat en la jove Tia i junts emprenen un perillós viatge per trobar l'adversari definitiu. En el repartiment tenim a Elle Fanning i a Dimitrius Schuster-Colomantangi, entre d'altres, i el director és Dan Trachtenberg, que també ha participat en el guió.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
Where is Nata?
She left.
Oh.
Me ha dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
Aquí estás. Did you manage to explore the city a little? La femme toujours regardé.
Ok, ¿estás segura?
Claro.
Vamos a morir. ¿Eras tú?
Sí, a 20 ans.
Por la soledad.
Por la soledad.
¿Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
I acabem igual com hem obert amb una de les perles de la sabana, abans dèiem Bugoni, ara és abstracte i parlem de Siempre es invierno, que és la darrera producció de David Trueba i que per primer cop adapta una novel·la pròpia que es va titular Blitz i per tant és l'autor del guió de la pel·lícula. Aquesta pel·lícula va clausurar la Seminci de Valladolid, és la que dèiem que ja ens ve directament d'aquell festival, i l'argument ens presenta un arquitecte, crec que l'havíem comentat quan vam presentar alguns dels títols de del certamen. Un arquitecte, dèiem, que viatja a Bèlgica per assistir a un congrés i allà es produeix el trencament d'una relació que tenia. Decideix, doncs, quedar-se a la ciutat on coneixerà una dona molt més gran que ell. En el repartiment segurament més d'un haurà reconegut la veu,
sí.
David Verdaguer, hem de dir que és una altra col·laboració entre David Trueba i ell, en, que ja ho havien fet en la pel·lícula Saben aquell. Després també tenim a Isabel Renol, Amaya Salamanca, John Arias i Vito Sanz, entre altres. El director, com dèiem, David Trueba, que va debutar el 1997, evidentment, amb La Buena Vida, i títols destacadíssims de la seva trajectòria, Soldados de Salamina, Bienvenidos a Casa, Hay Motivo i Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados.
A totes aquestes estrenes cal afegir un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català. Ja sabeu que això és dissabte i diumenge, sempre a primera hora, de les 4 de la tarda. I en aquesta ocasió veurem una pel·lícula de Minecraft, on coneixerem 4 personatges que de sobte es veuen arrossegats a través d'un misteriós portal al món exterior, que és una mena d'estrany país que es nodreix de la imaginació. I també apunteu que tenim un esdeveniment especial com és Disney Junior Cinema Club. Es tracta d'una sessió on es podran veure un seguit de curtmetratges de la factoria Disney i amb un punt d'interactivitat. El públic podrà participar en alguns moments de la projecció sota les ordres del presentador de la sessió, que evidentment és en Mickey Mouse.
Veiem, doncs, com ens queda distribuïda tota aquesta col·lecció de pel·lícules. Tenim 4 doblets. El primer, com sempre, es produeix només dissabte i diumenge perquè és una pel·lícula de Minecraft, del cicle 5, amb Los Tigres. Després tenim aquesta sessió Disney Junior Cinema Club amb Black Phone 2, Reversión amb Los Domingos i El Mag de la Ciutat Maragda amb A pesar de ti. I a les 4 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, que són Bugonia, Siempre es invierno, Predator Badlands i Springsteen Deliver Me From Nowhere.
Però continuem amb l'agenda perquè tenim més coses. Preneu
moltes
notes.
Coses.
Sí, n'hi ha moltíssimes. Avui mateix tenim nou títol del cicle La destrucció del planeta i altres arquitectures. El títol d'aquest mes és Infoaquetissé, un documental francès imprescindible que es planteja com haurem d'adaptar les nostres vides ara que ja sabem els canvis futurs i el camí de col·lapse al que s'enfronta el planeta. Està dirigit per Emmanuel Capellin. El podeu veure avui a les 7 de la tarda a la sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot.
Per altra banda, també tenim una nova sessió del documental del mes amb la projecció cançó de l'últim cant nòmada de la directora iraniana Marjan Khosravi. La protagonista del documental és Ahar, una dona bakhtiari de 55 anys d'edat que lluita per mantenir la seva vida nòmada, però és traïda per la seva pròpia família. Podeu veure aquest documental, l'últim cant nòmada, avui a les 8 del vespre i demà a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
I dijous vinent, primera projecció de la Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya, una activitat impulsada des del Departament de Cultura de la Generalitat i que aquest any ha estat dedicada a la gastronomia i l'alimentació. Podrem veure La Contraetiqueta, de Clara Isamat, un documental que gira al voltant de la realitat vitivinícola actual. Al final hi haurà un tast de vins de productors de la Garrotxa. Està organitzat pel col·lectiu Eixarculant i el podeu veure aquest documental dijous vinent, dia 13 de novembre, a les 7 de la tarda, al local Núria Social. I per últim, preneu nota que aquell mateix dijous la pel·lícula que podrem veure en versió original al cinema Olot serà Bugònia.
Capítol a capítol.
I ara anem a posar-nos una mica al dia de tot el que fa el món de les sèries, tot el que podem veure les properes setmanes a les plataformes de televisió, i per fer-ho, res millor que rebre a la nostra col·laboradora i especialista en el tema, Sandra Sotillo.
Sandra, endavant.
Hola, Neus, hola, Jordi. Comencem aquest novembre que arriba carregat de sèries amb segell d'autor, ja veureu que darrere de moltes estrenes hi trobem els creadors d'algunes de les sèries més exitoses de l'última dècada, i per si no n'hi hagués prou, també arriba el gran comiat d'una de les sèries més populars de la història de Netflix. Anem per parts, comencem amb una sèrie que es va estrenar ahir a Netflix i que es diu Muerte por un rayo.
Juré acabar con la podredumbre de nuestro partido.
¡Viva James Garfield!
Lo único que quiero es que seamos amigos.
Minissèrie històrica dels creadors de Joc de Trons que explica la història real del 20è president dels Estats Units, James Abraham Garfield, i del seu admirador, Charles Julius Guiteau, que va acabar convertint-se també en el seu assassí. Michael Shannon, que recordareu, entre altres, per ser el dolent de Superman, es posa la pell de Garfield, i Matthew McFadden en Tom de Succession a la de Guiteau. Muerte por un rayo ja la teniu a Netflix. I avui, a Apple TV Plus, arriba Pluribus.
Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
¿Descubrirlo por qué?
Para que te unas a nosotros.
¿Qué? ¡Pum!
Sèrie de ciència-ficció que firma el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, protagonitzada per Rhea Seehorn, que recordareu precisament de l'spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. I si el tràiler és confús, la sinopsi també va pel mateix camí. Diu, segueix la persona més desgraciada del món mentre intenta salvar la humanitat de la felicitat. Pluribus, una sàtira amb humor negre i el segell del creador de Breaking Bad, ja la teniu a Apple TV Plus, i per cert, ha estat renovada ja per una segona temporada abans fins i tot d'estrenar-se. Següent estrena, dijous que ve, a Netflix, La bestia en mi.
Nile Jarvis se ha mudado justo al lado de casa. Debería escribir sobre ti.
Todo el mundo cree saber lo que ocurrió.
No maté a mi mujer. La gente quiere cotilleo y carnaza.
Necesita que alguien le escuche. Le puedo ofrecer una nueva narrativa.
Me la voy a jugar contigo.
Vale, perfecto.
No me falles.
Thriller psicològic, en aquest cas de l'equip que hi havia darrere de Homeland i que protagonitza també Claire Danes, que en aquest cas interpreta una escriptora d'èxit que després de la mort del seu fill recuperarà les ganes d'escriure quan descobreix que el seu nou veí, interpretat per Matthew Rhys de The Americans, té un passat molt fosc. Llavors començarà a escriure un llibre sobre ell i la curiositat es convertirà en obsessió. Si vau ser fans de Homeland, no us la podeu perdre. La bèstia en mi, dijous que ve a Netflix. I l'endemà, divendres 14 de novembre, Sky Showtime estrena l'spin-off de The Office.
My name is Ned Sampson. I am your new editor-in-chief.
Have you read this paper?
Uh-huh.
How do you think it compares to any other paper?
It sucks. But we are going to make it better.
Es diu The Paper i segueix el mateix to i estil que The Office, però aquesta vegada traslladat al periodisme i a l'editor d'un diari a punt de tancar, interpretat per Dom Hall Gleason. Comèdia amb humor d'oficina, situacions absurdes i personatges tan patètics com adorables, amb el mateix esperit que va fer famosa la sèrie original, The Paper, d'aquí a una setmana a Sky Showtime. I atenció, que a finals de mes, a Movistar Plus arriba una de les grans estrenes espanyoles d'aquest any, Anatomía de un instante.
¡Quieto todo el mundo!
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, tres hombres permanecen en su sitio.
Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí.
En estas horas puede decidirse si se va a una democracia.
¡Viva Franco! ¡Viva!
Guti, traidor.
Había que hacer entrar en cintura este país. Había que salvar España del desastre.
Minisèrie que adapta el llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 23F, amb un repartiment encapçalat per Eduard Fernández fent de Santiago Carrillo, Álvaro Morte com Adolfo Suárez i en Miqui Esparvé fent, per exemple, del rei Joan Carles I. Quatre episodis d'uns 50 minuts cada un, Anatomía de un instante, el 20 de novembre a Movistar Plus.
El golpe hubiera tenido éxito. Todo el mundo lo habría respaldado.
I parlant d'estrenes esperades, el 27 de novembre a Netflix arriba per fi la primera part de la temporada final de Stranger Things.
Londres. We can begin. There's
no time. Netflix ha partit aquesta última temporada de Stranger Things en 3, la primera part el 27 de novembre, la segona el 26 de desembre i el capítol final amb l'entrada de l'any nou, l'1 de gener. El principi del final de Stranger Things, doncs, el dijous 27 de novembre a Netflix. I això és tot per aquest mes, ens retrobem al desembre amb més sèries. Adéu-siau.
Adéu, Sandra, moltíssimes gràcies, hem pres nota de tot. Passa una mica com les pel·lícules, jo crec que cada vegada n'hi ha més i se'ns acumula la feina.
Tenim molts deures pels dies que queden només d'aquest mes, imagina't, fins al final d'any.
I tant que sí.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, parlem ara de cinema i sales de cinema, perquè un cop tancats els números del passat mes d'octubre, les dades que hem pogut recopilar són realment preocupants. D'entrada, als Estats Units cal remuntar-se a l'any 1997 per trobar unes dades tan baixes de públic a les sales. A Espanya tampoc la cosa no va massa millor. Los Domingos i La Cena triomfan, però els números recorden els de fa més o menys 2 anys.
Si ho mirem amb una mica de detall, hem de veure que als Estats Units la venda total d'entrades del darrer cap de setmana va assolir els 49 milions de dòlars, el pitjor resultat de l'any fins ara. Si no comptem l'any 2020, que era el de la pandèmia, recordem que aquestes xifres s'assemblen a les de 1993, quan la venda va arribar als 49 milions de dòlars. Però si mirem el mes sencer d'octubre, les dades són comparables ni més ni menys al que deies, al de 1997.
A Espanya, la taquilla el cap de setmana passat arriba als 3,9 milions d'euros. La dada és un 46%, atenció, que és prop d'un 50%, inferior al mateix cap de setmana de fa un any. I pel que fa als títols, el que més ha recaptat ha estat The Black Phone 2. En la segona posició trobem Los Domingos i en tercera La Cena. Regreso al futuro, que ha tornat a les sales pel seu 40è aniversari, us ho vam explicar, ha aconseguit el quart lloc i Los Tigres el 5è. Pensant una mica com quedaran els números generals de l'any, cal tenir en compte dues de les estrenes que encara han d'arribar i que poden modificar una mica el panorama perquè poden fer pujar les dades. Es tracta de Wicked, la segona part, aquest mes de novembre, i Avatar, Fuego y Ceniza, de cara al mes de desembre.
Per tant, amb tot això hem de dir que potser la festa del cinema que va acabar aquest dijous i que es va celebrar aquesta setmana podria ajustar una mica més els resultats pel que fa a l'assistència de públic al cinema, però des d'aquí, com sempre diem, no ens ho cansem de repetir-ho, primer la sala i després el sofà. I potser també hem de dir que pot arreglar una mica algun títol d'aquests que vam dir que comentaríem del palmarès de la Semin, si que ens arribarà a les sales. Va guanyar l'Espiga d'Or Ex Aequo 2 títols de Mastermind, que és la història d'un robatori d'un museu. Això, mira, queda molt en dia després del que va passar al Louvre. Doncs en aquest cas és un museu de Massachusetts i amb la guerra de Vietnam al fons. I Magallanes amb un Gael García Bernal encarnant la figura de Fernando Magallanes en tres actes per conèixer de prop aquest navegador descobridor de mons. L'Espiga de Plata, que és, diríem, el segon premi que es dona en aquest certamen, va ser per Silent Frank, una història al voltant d'un arbre mil·lenari d'un jardí botànic medieval alemany, i la millor direcció per Ezequiel Salinas i Ramiro Sonzini per el títol La noche está marchándose ya. Per últim, premi del públic per Hamnet, que ja vàrem comentar, ha adaptat Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que adapta la novel·la de Maggie O'Farrell, que té molts números, atenció, per entrar ja a les llistes més importants dels Oscars i que s'estrenarà aquí al nostre país el proper 23 de gener.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Ja us avancem que pel proper programa us portarem noves propostes en el món dels llibres de cinema i de les pel·lícules que podeu veure des de casa.
Anem, doncs, per la pregunta del concurs. La setmana passada volíem saber amb quin actor o amb quina actriu no treballaríeu mai per la por que ho faria fer-ho.
Sí. I la por podia ser per diversos motius. Sí. I està bé perquè els oients també ens heu explicat motius diversos. Per exemple, des de la Mariona que diu amb Tom Cruise perquè diu m'aterroritza la seva prepotència, és a dir, que aquesta part no li agrada.
El Nicole Kidman també duré opinió el mateix.
Hi ha qui ens diu Mark Wahlberg, l'associo molt amb la seva pel·lícula de por. A vegades associem les persones, passa el mateix. Hem de dir que diverses persones ens han dit l'Anthony Hopkins.
Evidentment.
Perquè, per exemple, la Marta ens diu creuria que em voldria cruspir com el Silenci de los Corderos. Per tant, evidentment, hi ha papers que marquen.
I suposo que al seu nivell deu haver-hi també en Jack Nicholson, no?
Exacte. Ara anava sí, a dir, no? Jack Nicholson diu, té una mirada que m'incomoda, diu la Verònica, per exemple, o l'Esteve, que també diu, amb tot Cruise, aquest home tot el dia saltant pels puestos, fugint i corrent, quin estrès. També és veritat que si has de fer una pel·lícula d'acció amb ell t'ha d'anar bastant tot aquest tema. En fi, a partir d'aquí, entre les diferents respostes que ens heu enviat, s'emporta les dues entrades per anar al cinema, l'Esteve Plana, que ens ha dit amb Santiago Segura. No és el meu estil en absolut, diu, em faria por el resultat.
És un motiu com un altre.
I tant.
Anem, doncs, per la pregunta de la setmana amb l'excusa d'aquesta sessió especial, entre cometes, de la Disney presentat per Mickey Mouse i en el que es poden veure diversos curts d'aquesta factoria. El que volem és que ens digueu senzillament a la vostra opinió quina és la millor pel·lícula Disney de tota la història. Que són molt,
n'hi ha moltes,
moltes,
mare meva.
I per què, si podeu argumentar, quina és la que us ha agradat més?
Doncs ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Per nosaltres la millor pel·lícula és venir aquí cada divendres a continuar parlant de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.